91.3 Ripollet Ràdio.
Info amb Francina Ricard.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio.
A tota Europa hi ha teatres grans i al costat de les ciutats grans hi ha altres ciutats que no ho són tant i més petites i tot, i que tenen el seu teatre d'òpera, perquè aquí no podem tenir-ne també. I a més no hi ha el Camp del Barça i el Camp del Sabadell, doncs el mateix.
Escoltàvem a Mirna Lacambra, fundadora dels Amics de l'Òpera de Sabadell. Dilluns aquesta entitat presentarà l'espectacle que té previst realitzar amb motiu del 30è aniversari i que també commemora els 200 anys del naixement de dos mestres de l'òpera, Wagner i Verdi. Aquest serà un dels temes de l'info d'avui, abans però coneguem la resta de notícies destacades de la setmana titulars. Els afectats de les preferents inicien una nova onada de concentracions. Creu Roja organitza una recollida de roba d'hivern. En breus instants parlarem amb un membre de l'entitat que ens en donarà més detalls. Avui ens visita el portaveu del Partit Popular, Víctor Dieguez, parlarà del posicionament del seu partit sobre l'actualitat local. I també ens acompanyarà el regidor de Joventut i els monitors del Cafetí del Casal de Joves per parlar de les activitats d'aquest Nadal. Repassarem totes les activitats relacionades amb el Nadal que tenen lloc a Ripollet en els propers dies. D'altres notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 7 de desembre de 2012. Comencem. El ple del Consell Comarcal ha aprovat aquesta setmana el pressupost per l'exercici 2013, un pressupost de 17 milions d'euros que parteix de l'austeritat i que prioritza l'atenció a les persones en els àmbits de benestar social i educació, dues de les competències bàsiques que l'ens supramunicipal té delegades. El pressupost preveu una reducció dels ingressos i les despeses en un 4%. Aquest pressupost ha estat elaborat tenint en compte el marc actual de reducció del dèficit públic del conjunt de les administracions públiques, que està comportant una significativa disminució dels ingressos, així com una major demanda de serveis vinculats a les conseqüències de l'atur. La presidenta de la Comissió Informativa d'Hisenda, Montse Playà, ha afirmat que és un pressupost amb un fort caràcter social, ja que el 75% de la despesa es destina a l'àmbit social, amb un total de 12 milions d'euros per fer front a les despeses referides al programa d'educació, infància i suport a les famílies, així com l'atenció social bàsica i suport a la dependència, prevenció de l'exclusió social i la pobresa, joventut i cultura. El passat dijous 29 de novembre, la plataforma d'afectats per les preferents es va dirigir a les oficines de Bankia i Catalunya Caixa, dues de les entitats intervingudes per l'Estat, que anuncien pèssimes condicions pels estalviadors a qui es va enganyar en la contractació de productes bancaris. Les properes concentracions d'aquests afectats per les preferents seran el proper dimecres 12 de desembre a les 10 del matí davant de l'oficina de treball de la Generalitat en una acció conjunta amb d'altres col·lectius locals, i també el dijous dia 20 de desembre a 6:45 de la tarda davant del Centre Cultural per tornar a protestar davant de les oficines bancàries. El director de l'oficina de Caixa Catalunya, Ripollet, va atendre els afectats amb qui va comentar el procés d'arbitratge iniciat fa unes setmanes per Catalunya Caixa. Recordem que la gestió del procés d'arbitratge està realitzada per l'Agència Catalana de Consum i que les persones que vulguin afegir-s'hi cal que es dirigeixin a l'Oficina Municipal d'Informació del Consumidor de l'Ajuntament de Ripollet. El proper dimarts a les 10 del matí es farà la cloenda del projecte Dona't Oportunitats. Serà el Centre Cultural a càrrec de Maribel Cárdenas que farà una xerrada sobre les oportunitats de les dones. Aquest programa, impulsat per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat i el Patronat Municipal d'Ocupació, té l'objectiu de millorar l'ocupabilitat de les dones amb i sense qualificació entre els 20 i els 55 anys. En total han participat del projecte una quarantena de dones. Aquestes han realitzat dos mòduls formatius, un d'orientació i l'altre de millora d'habilitats personals. I parlem de la Unió de Botiguers de Ripollet, perquè com és tradicional aquesta entitat i les associacions del mercat municipal amb la col·laboració de la Regidoria de Comerç i Indústria organitzen campanyes durant les dates prèvies a les festes nadalenques per fomentar les compres al municipi. Amb el nom Pot ser per tu, aquest dilluns va iniciar la seva campanya a la UBR consistent en el sorteig de premis diversos. Un premi de 3.000 euros, un de 1.500, un de 800, un de 400 i un de 200 i un darrer de 100 euros. El regidor de Comerç, Joan Fandós, que col·laboren en la campanya, espera que sigui un bon Nadal pel comerç local.
Molta il·lusió, posar-hi molta imaginació, comprar a Ripollet, sobretot, comprar a Ripollet, que el comerç de Ripollet, per l'esforç que fa, s'ho mereix, i que tots tinguem unes bones festes, encara que complicades.
Com dèiem, el suport de la regidoria en aquesta campanya és molt important. Ens ho explica el mateix regidor.
Des de la regidoria ens recolzem no solament a la Unió de Botiguers i al petit comerç del carrer, sinó que també recolzem al mercat municipal, a les dues associacions, amb les campanyes que han organitzat. La veritat és que no els recolzem tot el que ens agradaria, però en aquests moments, per desgràcia, la situació és la que és i fem esforços per aconseguir, doncs, que tinguin el màxim recolzament. Nosaltres l'únic que els hi podem dir és donar-los ànims, que ens tenen al seu costat i que, bueno, que en aquests moments de crisi el que hem de fer entre tots és això, promocionar el comerç local per tal de que pugui tirar endavant.
La novetat de la campanya d'enguany és que entre els assistents a l'acte del sorteig que se celebrarà al Teatre Auditori se sortejaran un premi de 40 euros, un de 50 i un darrer de 60. Com és costum, aquests diners s'hauran de gastar en els establiments adherits a la UBR. La campanya finalitzarà el dia 6 de gener de 2013 i l'acte de sorteig serà el dia 13 de gener a les 12 del migdia i els guanyadors s'hauran de presentar en menys de 20 minuts al teatre. Quan al Mercat Municipal, l'Associació de Concessionaris del Mercat Nou sortejarà 10 pernils i dues ampolles de vi entre les persones que comprin a la seva parades associades. El sorteig es farà el dia 5 de gener de 2013 a les 2 de la tarda al mateix mercat. Per finalitzar també el mercat municipal, l'Associació de Comerciants i Venedors del Mercat sortejarà entre els seus compradors una consola PlayStation, una Wii amb el joc Mario Kart, una Nintendo DS, una televisió de 32 polzades i dues cafeteres Nespresso. El sorteig tindrà lloc també el dia 5 de gener a les 2. A més, els paradistes convidaran a una copa de cava als compradors del mercat el dia 31 de desembre per acomiadar el 2012 i donar la benvinguda al nou any. A l'info d'avui continuem amb les entrevistes als diferents portaveus municipals i avui ens acompanya el senyor Víctor Diéguez, portaveu del Partit Popular de Ripollet. Senyor Diéguez, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltíssimes gràcies per venir a l'info de setmanal.
A vosaltres per convidar-nos.
Doncs comencem tractant temes locals i, per exemple, un dels temes més importants que s'han tractat en els darrers plens, que va ser el de les ordenances fiscals. Quina valoració ha fet el seu grup de la proposta que ha fet el govern?
Nosaltres, bueno, jo ho vam explicar al ple. Considerem que, tenint en compte la situació que vivim en general i en particular a Ripollet, considerant que a més l'Ajuntament ha rebut i rep ajudes en formes de subvencions i plans tant del govern com de la Diputació i la mateixa Generalitat, no hi havia raó per apujar tant com s'han apujat aquestes ordenances. Ho vam dir allà, continuem pensant el mateix i tot plegat, tot aquí es va parlar que es compensaria el ciutadà d'alguna manera, acabem l'any sense que això hagi passat.
Ara s'ha obert un procés de delegacions i algun dels grups ja han manifestat públicament que estan treballant i estan preparant propostes. Al seu grup té previst presentar alguna proposta concreta?
Nosaltres, a veure, des de la nostra responsabilitat tant del govern central com de la Diputació, el que hem fet és coses més pràctiques, com és, ja ho dic, és a dir, les ajudes tant que arriben del govern, tant de regulació com directament diners en metàl·lic, perquè ens entenguem tots, és el que fem des de la nostra responsabilitat. Des del govern municipal, doncs la tasca que nosaltres fem no és pas tant entrar en aquests, diguem-ne, entrar en al·legacions, perquè pensem que el nostre problema, les nostres diferències són de base, no és pas tant un problema de percentatge com es fan servir els diners i com es recapten, i sobretot aquesta proporció, el que et deia jo, i clar, des d'aquest punt de vista, clar, això que et comento de que s'havia de fer una idea més general de, bueno, que s'apliqués aquesta ajuda, aquesta compensació al ciutadà, doncs no entren en aquestes, diguem-ne, negociacions, si és que arribessin a donar lloc, de percentatges. Per tant, nosaltres el que fem és explicar la nostra idea, que és una mica més general, i explicar-ho públicament, que considerem, com considerem, vaja, que és la nostra tasca com a Partit Popular i com a representants d'una bona part del poble de Ripollet.
Mm-hmm. Un dels fets que ha tingut lloc fa pocs dies de gran importància, sens dubte, han sigut la convocatòria d'eleccions autonòmiques. El seu grup ha quedat com a tercera força, es manté com a tercera força respecte a les eleccions del 2010 i han perdut aproximadament uns 430 vots. Com valoren aquests resultats?
A veure, corregir-te, perquè no els hem perdut, hem guanyat 483, és a dir, nosaltres aquí a Ripollet tenim un, en percentatges un 15,09, llavors, diguem-ne, hem pujat en número de vots, 483, si no recordo malament. Evidentment, el primer de tot, en aquest tema, sempre agrair, en aquest cop, afortunadament, agrair dues coses. En primer lloc, a tothom que ha volgut participar, perquè crec que la primera notícia és l'àmplia participació. Crec que és una molt bona notícia, independentment, diguem-ne, després dels percentatges. I en segon lloc, agrair, evidentment, al poble de Ripollet, que ens hagi deixat com a tercera força, i fins i tot apujant el número de vots els que ja teníem. Per tant, agrair aquestes dues circumstàncies, la participació elevada, haver votat, evidentment, la nostra formació, i subratllar, tot i que de vegades no es diu, però cal subratllar-ho, que afortunadament, tant en general com a Ripollet, doncs no hem tingut cap incident, i penso que això també cal remarcar-ho, és a dir, penso que la democràcia és això, com a grup, doncs ens satisfà que el nostre municipi, doncs, evidentment, tinguem aquests resultats, i també, doncs, precisament això, que al nostre municipi podem gaudir d'una alta participació i que el nostre grup, evidentment, millori en resultats i en número de vots, que al final és el que, com a grup i com a persones que defensem una certa manera de fer, doncs és el que anem buscant.
La seva formació ha sigut una de les que més, amb més intensitat han tingut la campanya a nivell local, han tingut diversos actes amb diferents diputats. Creu que això encara serveix, aquest tipus de campanya electoral?
Doncs, sincerament, sí, per dues raons. Una, perquè justament a Ripollet ens passen diverses coses. Una, que a part de la tasca que hem fet com a grup municipal, com a col·laboradors, com a simpatitzants, de col·laborar amb el que és la tasca de la part de campanya que ens toca a Ripollet, també és veritat que en el que és el conjunt de l'acció del Partit Popular a Barcelona específicament, doncs hem pogut ajudar molt, i també ens satisfà, ens sentim aquí a Ripollet una mica també responsables, no?, d'això, perquè a més de fer la nostra tasca aquí, l'han fet a fora. Per el que tu em comentes de les visites als diputats aquí, no és una cosa excepcional que nosaltres fem en campanya, és una cosa més general. Hi ha una altra cosa que també per nosaltres sempre ho hem fet, i és que tant en campanya com quan no ho és, el contacte directe, és a dir, quan aquí arriba un diputat, per exemple, no és en campanya i arriba aquí a un local o a la seu nostra, sempre hi ha més del 50% del temps que és directament, a més són actes oberts, a les preguntes, les qüestions que la gent, doncs, bueno, que la gent vol preguntar, vol demanar. Això té dues conseqüències. Una, que per part nostra, com a grup, no només municipal, sinó estatal i autonòmic, podem explicar a aquelles persones que s'interessen, amb la seva presència, amb les seves preguntes, la nostra parella, la nostra posició, i en segon lloc, crec que també és molt important perquè els diputats que venen, insisteixo, tant en campanya quan no ho és, tornen a casa perquè ens entenguem, i casa de vegades és el Congrés dels Diputats, casa és la Generalitat de Catalunya, justament amb aquesta percepció de lo que els ciutadans de Ripollet som ciutadans com tothom, però puc dir amb molta satisfacció que moltes de les impressions que tenen s'han format, han pogut tenir-les aquí mateix.
Tot i la sorpresa de la baixada de diputats de Convergència i Unió, la pujada d'Esquerra, al Parlament tenim encara una majoria sobiranista important. El seu grup, com pensa que això pot afectar la vida quotidiana dels ciutadans de Ripollet?
A veure, jo ho dic molt sovint, quan em plantegen temes que són de nivell nacional, doncs hem fet arribar aquí diputats, vosaltres ho sabeu, quan són temes autonòmics, doncs jo entenc que hem de portar aquí els diputats autonòmics perquè ho diguin. Des d'un punt de vista municipal, si m'ho permets, subratllar, i ho dic no perquè sigui una qüestió no viscuda, sinó que la visquem en primera línia, jo sí que puc dir-te des d'un punt de vista municipal, dels que estem a la política municipal, que des del punt de vista del Partit Popular tot allò que es diu és real, vull dir. Aquesta manera de convocar, amb aquestes maneres, amb aquesta manca de diguem-ne, fins i tot d'un objectiu, quan qualsevol que estigui en contacte, no fa falta que sigui polític, qualsevol que estigués en contacte amb la realitat, no tenia res a veure aquesta convocatòria amb la realitat. No tenia res a veure el que es plantejava amb la realitat. És a dir, jo, doncs obrim, fem una oficina ciutadana, la gent arriba a la seu, ens posa en contacte amb nosaltres, ens hi parlen de moltíssimes coses. Aquí hem fet arribar gent nostra, diguem-ne, del Parlament per parlar de les preferents, de temes bancaris, de que la gent la fan fora perquè no pot pagar. Clar, quan tens tota la feinada particular meva de cadascun dels que m'ha ajudat en aquesta campanya i t'ho han plantejat d'aquesta manera, doncs evidentment s'havia de notar en algun puesto. I en aquest cop els mateixos votants, amb a la mateixa gent que l'ha convocada, doncs li ha explicat amb el seu vot, doncs el que per molta gent és una sorpresa, per d'altres simplement és la diguem-ne, posar-ho en blanc sobre negre el que és o el que et passa quan allò que proposes no té res a veure amb allò de que estan preocupats la gent de la que t'has de sentir responsable en primera instància.
A nivell local, la propera cita important que tenim és el proper 20 de desembre, ple municipal, presentació de pressupostos, molt probablement. Com li agradaria al Partit Popular que fos aquest expedient?
Doncs, primer de tot, alleugerir tant com fos possible la càrrega al que és el ciutadà, tant com fos possible, això per una banda. Per l'altra, racionalitzar tots els recursos de l'Ajuntament perquè els serveis que es donen es puguin donar diguem-ne, amb la mateixa exigència quan l'Ajuntament exigeix el pagament de qualsevol tipus de tasses, des de la recollida d'escombraries fins a l'aigua. I en tercer lloc, trobar més vies perquè la proporció que la gent veu quan diem quan es posen diners per ocupació, quan es posen diners per ajuda, la relació entre la quantitat d'ajuda que s'obté i la quantitat de recursos que, diguem-ne, que s'aconsegueixen, les quantitats de puestos de treball que s'aconsegueixen, aquesta proporció sigui molt millor de la que tenim. Vull ser un exemple. Nosaltres l'any passat, cap allà pel març, perdona, dic mentida, aquest any, cap al març, res, amb, diguem-ne, molt poca quantitat de diners van fer un curset, van poder, bueno, doncs molta gent de les associacions va poder-li donar un carnet que t'ajuda a aconseguir feina i si, bueno, com una persona que té coneixements, doncs, diguem-ne, fa més segura una reunió perquè si tens algú allà que sap què passa en una emergència, doncs molt millor, no? Això és el que vull dir jo, és diguem-ne, portar a la pràctica aquesta idea de que la proporció dels recursos públics amb els resultats que s'obtenen siguin molt millors i amb els pressupostos que ens presenten tant els socialistes com els convergents tot plegats, tothom podem veure que quan parlen d'una xifra i la fan servir per ajudes, la fan servir per tema d'ocupació, qualsevol que faci la divisió podrà veure que és una proporció molt petita, no és prou eficient com els temps que vivim ara demanen.
Ara precisament ens estava parlant del tema de l'atur. Aquest ha sigut un dels seus temes principals per part del Partit Popular, el seu cavall de batalla principal, la reducció de l'atur. Casualment aquests darrers dies s'ha fet pública ja la data d'atur del mes de novembre. A Ripollet ens trobem 4.135 persones que a dia d'avui oficialment, apuntades oficialment, no tenen feina. Com valora el seu partit aquesta dada?
Jo primer assenyalar-te que si tirem de hemeroteca veureu que el Partit Popular parlava de l'atur molt abans que qualsevol altra formació, perquè nosaltres sempre hem vist a Ripollet en perill. Per què? Perquè Ripollet, quan teníem el temps de la bonança, ha estat un municipi que no tenia, no mirava, no agafava més infraestructures. Traslladar-se de Ripollet a Barcelona sempre ha estat un calvari. Clar, això no ha millorat. Les infraestructures que haguéssim pogut tenir aquí no s'han fet. Estic parlant ara del centre de la gent gran, etc. Què passa? Si quan hi ha el temps de bonança això no s'aconsegueix, el que nosaltres dèiem era, i per desgràcia, i ho dic amb el cor a la mà, i teníem raó, què passa? Doncs que quan passen aquests temps i passem per temps on és molt més difícil aconseguir diners per una família, per una institució, per una administració, què succeeix? Doncs que ara mateix una persona que viu a Cerdanyola ho té més fàcil si té feina a Barcelona perquè la comunicació la té millor. Una persona que viu a un municipi que té més infraestructures, evidentment tindrà més fàcil trobar feina al seu propi municipi que no pas a Ripollet. Què passa? Doncs que el que ens està passant ara és que, clar, estem patint molt més per aquestes circumstàncies, la circumstància general. I això, clar, cal corregir-lo, calia corregir-lo en el seu moment, i ara, com a mínim, caldria, insisteixo, alleugerir la càrrega i mirar de ser no més eficients, no, molt més eficients que ningú per poder fer això.
Molts dels ajuntaments, i Ripollet no és una excepció, estan patint el que s'ha titllat de les retallades a nivell estatal i a nivell autonòmic, que estan afectant precisament això que ens comentava vostè, poder fer polítiques per millorar la mobilitat, per ajudar una mica més al ciutadà. Des del seu partit, com es convenç a la gent, o què se li diu, com se li justifica que aquestes retallades que s'estan fent són necessàries, útils?
En primer lloc, a veure, és diferent, o sigui, la paraula retallades és molt relativa, i m'explicaré. Quan un govern, per exemple, on tenim nosaltres responsabilitat, quan un govern com és l'estatal ajusta, fa ajustos, mira de que els recursos de l'Estat, inclosos els econòmics, es facin servir d'una manera racional, nosaltres, clar, això no és una retallada, això és un ajustament, una lògica, vale? El que no té lògica, i aquí jo sí que aplicaria aquesta paraula que tothom hi parla, que són retallades, és en responsabilitats de govern, com és, per exemple, Convergència, la Generalitat, o aquí, socialistes, amb l'Ajuntament de Ripollet, clar, quan és difícil d'explicar que aquestes administracions reben l'ajuda directa de l'Estat, insisteixo, amb subvencions, amb plans directes de finançament, l'estan rebent, això no es tradueixi, no es vegi, no sigui millor pel ciutadà. Clar, és molt bonic en aquest punt dir retallades. És que retallem. No, a veure, el que no pot ser és que una família rebi unes ajudes i això no ho vegin els fills, només s'ho quedessin els pares, per dir una cosa, no? Què passa? Doncs que, clar, si tu has fet malament els deures, si en temps de bonança no has fet el que havies de fer, si no fas les coses acuradament, què passa? Doncs que, clar, quan arriben els temps que no són de bonança, queda, que és el que a nosaltres ens dol, perquè nosaltres sí que veiem aquestes ajudes que entren, què passa? Doncs que un ajuntament, i ho vull recordar aquí, no fa tant de temps tenia els diners i el projecte de fer un ajuntament nou, ara és difícil d'explicar com un ajuntament que tenia aquests recursos, que a més durant tot aquest temps, fins i tot ara, està rebent ajudes i subvencions d'aquestes administracions, és incapaç de traslladar aquesta ajuda, aquest cop de mà que rep al ciutadà. És inexplicable. Per això et deia jo que no és una qüestió de presentar petites coses de percentatge, sinó és pura i dura aquest ajustament, aquesta lògica que s'apliqués a la Generalitat, s'apliqués a l'Ajuntament, justament perquè el ciutadà per fi deixés de veure retallades i per fi pogués veure un estat, un conjunt d'administracions que miren de fer els deures i miren d'ajudar-lo.
El Partit Popular de Ripollet se sent proper a les prop de 2.000 persones, segons dades dels organitzadors que van sortir al carrer a manifestar-se el dia 14N pels carrers de la vila?
A veure, nosaltres com a partit ens adherim a diferents manifestacions. Nosaltres no podem, com a partit, evidentment nosaltres som un partit local, un partit autonòmic, un partit estatal, i hi ha determinades accions i determinades entitats i determinades manifestacions que sí que ens adherim. Jo el que sí que et puc dir és que gent que ens ha vingut directament a través de la societat ciutadana, a la nostra seu, a parlar directament amb nosaltres, a explicar el seu cas i el que teníem, clar, són gens que jo conec, que coneix la nostra gent, ens sentim molt propers, tan propers que, torno a insistir, sempre hem mirat de fer de pont amb aquestes persones que sí que tenen responsabilitats, i tenim la consciència tranquil·la en el sentit de que tant uns com els altres, com que es diu la veritat, perquè considero que és el que cal fer, sí que puc dir que aquestes persones que s'adrecen a nosaltres, per una banda, reben la realitat absoluta, és a dir, les coses estan d'aquesta manera, escolten directament el que mirem de fer, i per altra banda, torno a insistir en que també, i no, vamos, no, és jo per mi més del 50%, les persones que tenen aquestes probabilitats reben de primera mà les conseqüències del que per molta gent es veu, vaja, són simplement números freds.
Uh-huh. I ja per acabar, a part de tot el tema de pressupostos i bueno, tots aquests temes més d'actualitat ja propera, de cara al 2013, en què centrarà els seus esforços el Partit Popular de Ripollet?
Doncs, en primer lloc, que el que diu el nostre jefe, la nostra Mariano Rajoy, es compleixi, perquè considerem que és molt important. A nosaltres, la nostra pròpia gent, diguem-ne, el que ens diu és que allà on tinguem responsabilitats, als proveïdors se'ls hi pagui. Per què? Perquè cal fer funcionar l'economia. No pot ser, com ens ha passat aquí a Ripollet, de que surti un regidor, i amb un altre tema, parlant de les escombraries, surti dient que no ha pagat a l'empresa d'escombraries des de l'abril. Això no pot ser. És a dir, si l'administració no fa els deures, difícilment pot exigir després al ciutadà més coses, no? Per tant, en primer lloc, serem vigilants. I en segon lloc, una tasca que hem fet, insisteixo, des de bon començament, és mirar de fer l'enllaç entre la realitat de Ripollet i traslladar-la al ple, en forma de mocions, de diferents maneres, no? Llavors, jo ara pronosticar que la prioritat és aquesta, evidentment, però pronosticar exactament el que durant el 2013 no ho puc dir perquè no tinc la bola, i des del punt de vista del Partit Popular el que cal fer és fer com a posició que l'administració, en aquest cas la municipal, faci els deures, els faci bé, i mirar de que no marxin els diners perquè tothom mantengui allà on no han de marxar. I sí que es posin en aquells puestos que s'ha demostrat que generen, generen ocupació i alleugereixen la càrrega doncs, tan feixuga que tenim aquí a Ripollet amb tot el tema de la crisi econòmica.
Senyor Víctor Diéguez, portaveu del Partit Popular a Ripollet, de nou, moltíssimes gràcies per venir a l'estudi de Ripollet Ràdio. L'esperem properament.
A vosaltres, sempre que vulgueu.
Moltíssimes gràcies. I com ja els avançàvem al principi d'aquest informatiu, l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell presenta l'actuació especial de la temporada 2012-2013. Es tracta d'un concert d'òpera i sarsuela a càrrec dels Amics de l'Òpera de Sabadell, una entitat que aquest any compleix 30 anys d'existència i que des de 1989 realitza el programa Òpera a Catalunya. El proper dilluns l'associació farà la presentació d'aquest concert, però aquesta setmana la fundadora d'Amics de l'Òpera de Sabadell, Mirna Lacambra, explicava com va néixer aquesta entitat al programa Des de l'Àtico d'aquesta casa.
L'associació va néixer perquè de cop i volta se'm va ocórrer, estava jo fent una tournée per Centre Europa amb un òpera que se'n diu Un bal de màscara de Verdi, i de cop i volta doncs estava a l'hotel pensant, on sigui, fent els exercicis, esperant per anar cap al teatre, i de cop i volta em va venir la idea de fer uns Amics de l'Òpera a Sabadell. I per què no a Sabadell? Jo veia per tot Europa que hi havia ciutats tan grans i tan petites i tan, no sé, d'un format semblant a Sabadell, que tenien el seu teatre d'òpera, o que tenen, vaja, el seu teatre d'òpera.
Arran de l'aparició d'Amics de l'Òpera també va néixer el Cor de Cambra.
Vam començar fent els Amics de l'Òpera de Sabadell, no?
Sí.
I al mateix temps ja vam formar el cor, també. Ja vam crear el cor perquè per fer òpera necessitàvem el cor, això era bàsic, no? També necessitàvem una orquestra, però en aquell moment no hi havia la possibilitat, i al principi ho vam fer amb l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, que aleshores anava molt bé perquè doncs ells ja tenien un repertori moltes de les òperes que nosaltres havíem de fer, i per tant sortia econòmicament millor, diguem. Però va arribar un moment en què el Teatre del Liceu feia ja moltes representacions, molts títols i moltes representacions, i era una mica difícil que ens poguessin atendre, diguem, a nosaltres. Per tant, vam tenir la necessitat i vaig crear l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Caro Elisire, espectacle que tindrà lloc a Ripollet l'any vinent, consistirà en un concert del cor amb la participació d'alguns solistes de fragments d'òpera i sarsuela. El passat dissabte, l'Esplai L'Estel va celebrar el 32è aniversari de l'entitat amb una festa a la plaça de Pere IV per nens i pares de l'Esplai i per totes aquelles persones que s'hi van voler apropar per passar una bona estona. Tallers de manualitats i maquillatge, xocolatada i ball van ser algunes de les activitats. D'altra banda, el centre d'Esplai L'Estel recupera el Casal Glaçat, un casal que se celebra durant les vacances de Nadal. Des de l'entitat volen treballar amb els infants una sèrie de valors com ara la solidaritat, la cooperació o l'esforç. El Casal Glaçat estarà adreçat a infants entre 3 i 13 anys i es durà a terme a la Torre de Can Mingrat de 9 a 1 del migdia els dies 24, 27, 28 i 31 de desembre i 2, 3 i 4 de gener. Allà els infants podran gaudir d'un munt d'activitats, tallers, jocs, sempre amb un rerefons educatiu. El centre d'Esplai L'Estel obre 60 places pel seu casal classat i 3 grups d'edat de 3 a 5 anys, de 6 a 8 anys i de 9 a 13 anys. Les inscripcions per al casal classat tenen un preu de 45 € i es van dur a terme el passat cap de setmana entre les 11 i la 1 del migdia i a principis d'aquesta setmana al centre cultural. Per tal de formalitzar la matrícula cal portar una fotocòpia del DNI del pare o la mare, la fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social del fill, la fotocòpia del carnet de vacunes i una fotografia a mida carnet de l'infant. El centre d'Esplai L'Estel, que encara té places obertes, ja porta 32 anys educant en el temps de lleure a infants i joves del municipi i enguany ha volgut recuperar un casal on els infants puguin gaudir durant els matins de les vacances de Nadal. Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que es va celebrar el passat dilluns 3 de desembre, l'Associació de Persones Discapacitades de Ripollet, APADIR, va celebrar el passat dissabte una jornada amb activitats durant tot el dematí al Centre Cultural. L'entitat va organitzar tallers de maquillatge i manualitats pels més petits i va instal·lar un estand de venda de bijuteria artesanal i altres objectes. El Centre Aragonès de Ripollet va col·laborar amb la realització d'una tamborinada a càrrec del seu recent creat grup de tambors i bombons. L'objectiu era recollir fons per a la realització de l'esplai dels dissabtes que Padir realitza amb nens i nenes discapacitats alhora que volen continuar donant-se a conèixer entre la població. Així ho explicava Carmen Albalate de Padir a l'Info de Ripollet Ràdio.
Bueno, pues que nos conozcan y que vean que aquí en el pueblo pues que también tenemos una asociación con niños con discapacidad y que, bueno, poco a poco los niños pues nos vayan viendo, que no vean a los niños cuando vamos por la calle, pues que no se los miren como si fuéramos bichos raros, ¿no? Y así, pues que nos vayan conociendo, que son niños pues como ellos, con sus problemas y sus cosillas, pero son iguales que ellos.
Actualment l'entitat té en marxa una campanya de recollida de taps de plàstic que venen per tal de finançar la compra de material ortopèdic.
Ahora mismo nos han recortado mucho lo que son las cosas de ortopedia, ¿no? Como sillas de ruedas, como todas esas cosas. Entonces, ¿qué hemos hecho en la asociación APADIR? Pues hemos creado un departamento que es, digamos, la recogida de tapones.
Sí.
Y por ahí intentamos ayudar a todos los niños o personas de la, digamos, que estén en la asociación. Por ejemplo, ahora estamos haciendo recogida con una niña que le hace falta un andador.
Sí.
Que son casi 6.000 euros lo que vale el andador. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, gracias a toda la solidaridad que tenemos aquí en Ripollet, que la verdad que es mucha, porque tenemos el colegio
Ginesta
del San Gabriel, tenemos el Ginesta San Juan de la Cruz, tenemos el puesto extremeño del mercado, tenemos, a ver, que no se me olvide ninguno ya puesto, que sí, que tenemos bastantes sitios donde nos están ayudando con los tapones, y con eso estamos haciendo para poder ayudar a las familias a poder hacerlo.
Aquelles persones interessades a col·laborar poden posar-se en contacte amb APADIR els dissabtes al matí al Centre Cultural. La propera setmana els joves del Cafetí també realitzaran algunes activitats en el marc de les festes de Nadal. Es tracta de dues accions puntuals i per tenir tots els detalls de què es tracta avui ens acompanyen a l'Info de Ripollet Ràdio el seu regidor, el regidor de Joventut i Ciutadania, el senyor Rafael Gómez. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I els monitors del Cafetí del Casal de Joves, la Laura Duran i el Dani Fernández. Bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies per venir aquí als estudis de Ripollet Ràdio, compartir una estona amb nosaltres i fer difusió de les vostres activitats. I comencem parlant d'una de les primeres activitats que fareu, que és la Porta dels Desitjos. Expliqueu-me concretament què és això.
Bueno, la Porta dels Desitjos és una idea, doncs, bueno, per treure una mica l'essència d'aquestes dates que ve el Nadal. El dijous 13, de 7 a 8, muntarem una carpa aquí fora, davant del Cafetí Casal de Joves i el Centre Cultural, on tota aquella gent que passi pel carrer s'animi podrà entrar a la Porta dels Desitjos. I bé, allà dintre doncs, trobarà tota una sèrie de cosetes i entre elles doncs, podran deixar el seu desig per aquestes dates. I és una mica això, un espai de trobada entre diferents generacions i compartir desitjos entre tots.
És una activitat oberta?
És activitat oberta. Tothom que passi, tothom que s'animi i vulgui, doncs aquí estarem.
Com neix aquesta activitat? És cosa vostra? És a proposta de la regidoria? Neix a través del treball amb els joves?
Bueno, una miqueta neix doncs, per fer algú al carrer, no?, i compartir amb tots els joves i la gent de Ripollet doncs, una miqueta el que és el Cafetí i una activitat oberta on participa tothom que vulgui, conèixer gent, que ens coneguin i això, passar una estona junts.
De cara a divendres teniu preparada una altra activitat que és la Fàbrica dels Regals. En aquest cas, què fareu?
La Fàbrica dels Regals ja bueno, va adreçada a joves a partir de 12 anys i on oferim doncs, l'alternativa de fabricar regals a partir de material reciclat i bueno, tot de manualitats per regalar aquest Nadal fora una miqueta del que és el tema diners i el tema de consumisme, oferir l'alternativa, que surten coses molt xules i que tot aquell jove que vulgui venir doncs està obert perquè vingui. Nosaltres tenim algunes manualitats ja preparades, però tota aquella persona que tingui alguna idea, no sàpiga com fer-ho a casa, doncs pot venir i nosaltres li fem un cop de mà.
Això ho organitzeu vosaltres pel vostre compte? Col·laboreu amb alguna altra entitat?
No, això ho organitzem a nivell de casal.
I també ha sigut iniciativa vostra, treballada amb els joves?
Sí, portem ja tot aquest trimestre, els divendres, els tallers, els fa la Mònica, una tallerista que en sap molt de manualitats, i una miqueta amb ella doncs, ha sorgit també aquesta proposta, aprofitant que la tenim, doncs oferir manualitats.
Totes dues activitats tenen un caràcter molt, molt solidari.
Sí.
Això és una línia de treball de vostra amb els joves? És la línia que marca la regidoria per poder, bueno, treballar determinats valors?
Bueno, això és una miqueta, doncs, amb els xavals intentem treballar molt, amb els joves, doncs, tot el que és aprofitar els recursos que tenim, no? Amb el poc que puguem tenir, doncs, es poden fer moltes coses i a tot se li pot treure profit, i sí, tirem molt per aquesta banda de, doncs, amb el que tenim podem fer grans coses.
Respecte a les festes de Nadal, teniu alguna activitat més preparada?
Sí, el dia 22 tenim la recollida de joguines, que la fem a la plaça Pere IV, que està davant de, bueno, del mercat municipal. Sí, sí. I bueno, això, fem recollida de joguines perquè ningú nen es quedi sense joguines per Nadal.
Com funciona aquesta activitat? Perquè normalment hi ha, bueno, en algunes entitats pues demanen, per exemple, que siguin joguines noves, sí, joguines que no siguin bèl·liques.
Això. Mm-hmm. O sigui, col·laborem amb Creu Roja, també. I bueno, és això, joguines noves que estiguin en bon estat i, bueno, quin vulgui donar una joguina als joves, pues que vinguin, que estarem nosaltres allà. Mm-hmm. Ho fem de 10 a 2.
De 10 a 2, sí.
I bueno, és això.
Aproximadament quants joves estan participant actualment en el cafetí?
Actualment en total tenim 15.
15, sí.
15 joves.
Mm-hmm. Senyor regidor, senyor Rafael.
Hola.
Gómez,
bona tarda.
Què tal?
Bé, molt bé. I tu, com estàs?
Està content el senyor regidor amb totes aquestes activitats, amb el grup de joves?
Estic molt content. Bueno, la regidoria... ens enfrontàvem amb un any que era bastant complicat, és a dir... hem patit retallades en el pressupost, que segurament per l'any que ve també serà en aquesta línia, però bueno, ja vam parlar quan al principi o en alguna altra ocasió hem parlat que els anys, bueno, un any com aquest és un any de reptes, no? i de com ha dit la Laura perdó, amb poc es pot fer moltes coses, no? Si tens una miqueta d'imaginació i ganes i tens un bon equip, que al final és el que importa, no? I l'equip són ells, o sigui, els monitors. Ara s'estava escoltant parlar, no? I em sentia molt orgullós, no?, de les coses que estan fent a la regidoria, i que moltes d'aquestes coses evidentment no les fa regidor, sinó que les estan fent ells, que estan tocant i estan treballant amb els joves, no? I ho fan molt bé, la veritat.
Gràcies.
Cafetí és una activitat molt consolidada, i tot i que són pocs anys de marge pels joves, o sigui que la rotació deu ser molt constant, sí que aguanteu, com si diguéssim, els joves durant uns quants anys. Això permet probablement que es consolidi un grup de xavals que cada any venen. Ells també se senten partícips d'això que explicava el regidor, de dir, bueno, o hi posem una mica d'imaginació entre tots o això no ho tirem endavant? S'impliquen?
Me la fas a mi aquesta pregunta. Bueno, jo sé que mira, concretament així podré respondre a una altra situació, és a dir, aquest any el problema que teníem, o el problema que hem tingut, és que la llei de barris s'acabava, que era un projecte subvencionat per la Generalitat i que s'acabava aquest any. Llavors el cafetí que teníem, l'altre projecte que teníem de 20 places a Can Mas, bé, doncs hem tingut que tancar. El que volíem era d'alguna manera compensar, i llavors teníem 20 places aquí al Casal de Joventut, i el que hem fet és implementar 10 places més. Tenim 30 places i a dia d'avui en tenim 15 nois, no? Tot això ve degut a aquesta rotació de la que parlaves, concretament, és a dir, en el servei de cafetí els nens entren en una edat, passen, o sigui, hi ha una integració i es fa un grup, aquest grup va creixent, van passant els anys, no?, fins que arriben a la majoria d'edat en la qual ja no hi poden participar del servei, però sí que hi participen d'alguna forma o queden vinculats, i entenc perfectament per què, i és el vincle emocional evidentment que tenen amb el servei, amb els monitors i amb la gent de la regidoria, no? I entenc que sí, que aquesta és una miqueta la filosofia amb la que surten, no? És a dir, que amb poc es pot fer molt si tens ganes, de tenir idees i de poder desenvolupar-les, i és així, sí, sí.
Des del punt de vista dels monitors, com es plasma aquest compromís per part dels joves?
Bé, bueno, aquest any ens hem trobat que molts joves ja complien també 18 anys, no? Aleshores ja no poden participar directament en el dia a dia al casal, però sí que sempre de tant en quant es passen, si fem alguna activitat s'apunten. Ha sorgit el grup de més 18, que també estan muntant algunes activitats, o bueno, estan en ello, i sí, aquest vincle i aquesta identitat amb l'espai es queda. Vull dir, són joves que han passat, han estat 3 anys aquí i és com mi segunda casa, ells diuen.
Mm-hmm. Perdona. Parlàvem de canvis aquest any. Un dels canvis és que es va eliminar el Consell de Joventut, el Consell Municipal de Joventut, i es va crear la figura del debat jove. S'ha fet una primera trobada, ja s'ha començat a treballar. Com està anant aquesta activitat?
Bé, doncs, aquest era altre dels reptes que teníem a la regidoria, i és a dir, teníem una eina que era el Consell de Joventut, que bueno, per la seva configuració no era la més adient per al grup de gent que estàvem treballant, o vam donar compte que els joves no sentien identificats o no podien... que no els hi era proper, i bueno, vam decidir crear el que era el debat jove. El debat jove era un lloc, un fòrum on es podia tenir opinions i es podia participar inclús de les decisions que poguessin prendre per part de la regidoria, amb suggerències, etc., o amb debats en si mateix. I es feia des d'un punt de vista d'utilitzar les noves tecnologies de comunicació, tant en fòrums com en Facebook i les noves redes socials, no? I bé, de moment el que vam voler és fer un mix i no únicament anar a la que seria la red social, sinó que també fer-ne de reunions presencials. D'aquesta manera costaria molt menys d'arrencar aquests foros a internet, no? I bé, vam tenir la primera reunió en la que van participar entre 10 i 11, no sé si eren 10 o 11 joves que hi van venir, però evidentment tot això el que és una pedra al llac, no? Jo els hi vaig parlar en aquell moment d'allò, no? Que ells eren aquella pedra al mig del llac i que s'havien de fer ondes i d'aquesta forma fer-lo lo més gran, no? Lo més participatiu possible, dispensa.
Ara que parlaves això de la pedra en el llac i d'escampar una mica el missatge i la informació, sovint ens oblidem que s'està fent un treball molt important amb tot el tema dels delegats, uh-huh, i la presència als instituts. Fa uh-huh pocs, no gaires dies, vau fer la trobada de delegats, que van ser molts joves, per parlar de la seva problemàtica o perquè presentessin també les seves propostes i per uh-huh treballar una mica amb ells i motivar-los, suposo, a la participació. Es treuen fruits d'aquest tipus de trobades?
Sense dubte. És a dir, la jornada de delegats, pensa que un altre cop estem parlant de lo mateix. És a dir, anem a tocar el botó que ens farà arribar, la nostra comunicació ens farà arribar al màxim de joves possibles, no? que al fi i a la cap són el nostre objectiu, és a dir, que sàpiguen que tenen llocs on poden participar, poden tenir opinions, etc. Hem d'utilitzar els canals que tenim. En publicitat, les grans empreses que fan fer spots, no? A la televisió, nosaltres el que podem fer és arribar a aquelles persones que són representatives i que a més arriben a més joves, no? De la seva edat. En aquest cas, les jornades delegats les vam aprofitar, no solament per formar els delegats, que és l'objectiu d'aquesta jornada, sinó que també les vam utilitzar com un canal de comunicació per arribar a la resta de joves.
Uh-huh. A part de les activitats aquestes concretes, suposo, de calendari de Nadal, Carnaval, tot això, quina és l'activitat diària, setmanal, del cafetí? No. Us toca a vosaltres, ara.
Diària setmanal, bueno, tenen l'hora d'estudi, on ells, bueno, treballem pues, els deures que tinguin, les dificultats a nivell acadèmic que puguin tenir, i després a nivell d'activitat, ara anem treballant per eixos temàtics, i ara estem amb el tema del consum responsable i tot això. A més de les activitats que nosaltres com a monitors els hi puguem oferir, sempre intentem no perdre, doncs, que ells puguin tenir un espai on programar, on fer les seves activitats, seguint els seus interessos i el que els hi agrada fer. I anem treballant una miqueta amb aquesta línia, una miqueta, doncs, compartir el que ens pugui agradar a tots i pues, fer-ho junts com a grup.
De cara a properes activitats, un cop passi Nadal i acabem l'any i comencem el 2013, bueno, vosaltres suposo que treballeu any escolar de setembre a juny. Sí. Quines són les properes fites que teniu?
Les properes fites? Moltes.
Mira, faig un cop de mà, potser, no?
Sí.
Bueno, com cada any en tenim diverses fites que sí que les que som, diguem-ne, tradicionals que hi som, no? Una d'elles és la festa de Carnaval per joves, que bueno, la tenim fixada per el... Concretament no sé el dia que serà aquest any, el dia de Carnaval, però serà l'última setmana de febrer, no?
Ara també me pilles mal, vale. Però...
Bueno, però que quedi clar que tenim aquesta activitat per el Carnaval, que segurament serà el pavelló esportiu, com s'ha fet cada any. Per l'altre costat també tenim les, bueno, les fites que tenim amb les entitats juvenils, tant per part de l'Esplai i l'Estel com per part de la Gresca. Pues, amb l'Estel tenim habitualment a Cagatió, que el tindrem aquest mes també, però ho tindrem previst per l'any que ve, i la Nit Jove, que són els dos events que farem amb ells. I després tenim a Canyapollet, que és una altra entitat que aquest any, bueno, darrerament fa, potser no arribarà al mes, van fer uns concerts que es van fer fora dels bucs d'assaig i que tenim previst per l'any que ve fer algunes activitats. I, bueno, crec que més o menys són les accions que puc dir així a que recordin en aquest moment, eh?
Doncs ja només resta per acabar que el Dani, que ha parlat molt poc, és que has parlat molt poc.
És que em fa vergonya parlar.
Bueno, pues,
i...
no m'has, has de donar exemple, heu de donar exemple als vostres nois i noies.
Tens la propera vegada parlaré més.
Vale, bueno, pues ja us tornarem a convidar. Però ara aprofita el micròfon per convidar i per animar els joves que ens sentin a que no només participin en les dues activitats que teniu previstes, sinó que vinguin al cafetí.
Bueno, no sé, això... Bueno, és un espai molt maco. Estem nosaltres, la Laura, jo, el Dani i la Ro, que és una altra monitora que tenim. I bueno, és un espai on poden venir i estar sense els problemes de la casa, de l'escola, del carrer. Que vinguin, que estiguem amb nosaltres i compartim l'espai. L'espai, l'emoció i el cariño pa todos.
Doncs queda dit. Rafael Gómez, regidor de la regidoria de Joventut i Ciutadania, el Dani Fernández i a la Laura Duran, molta sort a les activitats dels propers dies, os iremos a ver.
Perfecte.
I en farem bona difusió durant els propers dies que encara queden. De nou, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Info.
Gràcies.
El 91.3 Info.
Per segon any consecutiu, l'Assemblea Comarcal de Cerdanyola-Ripollet-Montcada posa en marxa la campanya A l'hivern tampoc ens oblidem de tu, per recollir roba d'hivern per a les persones que disposen de pocs recursos. Per parlar d'aquesta campanya tenim a l'altre costat del fil telefònic el Manolo Martínez de Creu Roja. Manolo, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Nada, de nada, faltaría más, es un placer.
Explícanos en què consiste esta iniciativa.
Bueno, básicamente es una iniciativa que surge a raíz de esta crisis que estamos padeciendo tan brutal, y en general todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestras poblaciones, pues Cruz Roja pensó en hacer algo de manera puntual, que no fuera de una forma continuada, sino en un principio se observó como una de manera puntual intentar hacer una campaña de invierno para las personas más necesitadas y aquellas que carecen de los elementos básicos para pasar el invierno, como pueden ser mantas, chaquetas, etcétera. Y este año, como tú bien has dicho, ya es el segundo, porque pensamos que realmente que es una necesidad que se ha detectado entre la población y entre los usuarios con los que colaboramos de forma diaria.
Recuérdanos un poco qué tipo de material, bueno, qué tipo de prendas de ropa puede aportar la gente.
Bueno, nosotros la basamos en lo que nosotros denominamos prendas de invierno, y básicamente son mantas, son chaquetas, son guantes, son calcetines de estos gruesos de invierno, y alguna otra prenda que cualquier persona piense que puede ser útil en estos momentos de tanto frío en nuestras poblaciones.
Creo que teníais previsto ya empezar a repartir, no sé si lo habéis empezado a hacer ya.
Ya hemos hecho algún reparto de con carácter puntual. Lo que pasa es que hemos iniciado la campaña hace muy poco tiempo, una semana y poco, y estamos en un proceso de recopilación de todos aquellos de esto que nos están llegando, todas la ropa, mantas, etcétera, que nos están llegando, y estamos haciendo una recopilación, estamos haciendo una selección para a partir de ahí ya empezar con lo que es realmente toda la distribución ya de lleno.
¿Hasta cuánto tiene tiempo la gente para poder aportar ropa?
Nosotros estaremos durante todo lo que es la temporada de invierno, o sea, hasta febrero, marzo, estaremos realizando la campaña. Si llega algo en abril también lo recogeremos, pero en principio hasta febrero o marzo es el planteamiento que nos hemos hecho dentro de esta campaña.
¿Aproximadamente tenéis un número de personas a las que les vais a llevar la ropa?
No, en principio no tenemos un número. Lo que sí que tenemos es una orientación con respecto a la campaña, por la campaña que hicimos el año anterior, que pudimos llegar a unos 50, entre 50 y 75 usuarios pudimos atender el año anterior, y es más o menos el planteamiento que nos hacemos. Básicamente está también en función de la estrecha colaboración que existe entre Cruz Roja como tal.
Ya para acabar, ya sabes que en radio el tiempo es oro. Recuérdanos, puntos de recogida, ¿solo es la Asamblea de Cruz Roja?
Sí, porque estamos en una zona equidistante tanto de Cerdañola como de Ripollet, y la zona que hemos elegido precisamente es nuestra sede y es aquí en la Cruz Roja, y nuestro horario para poder recoger cualquier tipo de ropa o de cualquier otro de esto que se nos quieran, que nos quieran aportar, pues es de 9 a 1 y de 4 a 7.
Pues Manolo Martínez, de Cruz Roja Cerdañola Ripollet Montcada, muchas gracias por atender nuestra llamada y estamos en contacto para hacer promoción de las próximas actividades.
Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestra colaboración y espero que sea de que lleguemos a muchas de las personas de nuestras poblaciones que realmente lo están necesitando.
Seguro que sí, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Breus informatius.
I entrem a la recta final de l'informatiu. Dilluns, l'associació d'espectadors, com deien, del Teatre del Mercat Vell organitza una sessió de cafè literari. La trobada serà 3:45 de la tarda sobre la novel·la 13 Tristos Tràngols d'Albert Sánchez Pinyol. I aquest cap de setmana comença l'activitat de Nadal dels Diables de Ripollet. Es tracta del Quinto dels Diables, una activitat ja consolidada al municipi que realitza el cafetí del Casal de Joves fins al 26 de desembre, tots els dissabtes a les 9 del vespre i els diumenges a les 6 de la tarda. I durant el mes de desembre, la Sala d'Audiovisuals de la Biblioteca acollirà l'exposició Tinta Subtil. Es tracta d'una mostra de pintures a polígraf de Manuel Cabrera Castillo, un artista que ja ha exposat les seves obres en altres ocasions a la nostra població. I a partir de la propera setmana es podran visitar diversos indrets de Ripollet pessebres realitzats per l'agrupació de pessebristes de Ripollet. Així s'instal·laran al Centre Cultural, a la parròquia de Sant Esteve, la Biblioteca de Ripollet i la botiga de regals Gorina. L'entitat també exposarà els seus pessebres a la parròquia de Santa Maria de Cardedeu i a Caldes de Montbui. D'altra banda, l'agrupació pessebristes de Ripollet ha convocat el 28è concurs local de pessebres. Les inscripcions es poden realitzar fins al 26 de desembre a la seu de l'agrupació, al Centre Cultural o objectes de regal Gorina. Per més informació poden consultar la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet, perquè s'esperen pocs canvis pels propers dies, farà sol i temperatures baixes. S'espera també una mica de vent per la tarda, que donarà encara més sensació de fred. I fins aquí l'info d'avui divendres 7 de desembre de 2012. Us hem ofert aquest programa a Toni Miralles, el control tècnic, Remei Herrera i qui us parla, Francina Ricard. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, podran descarregar-lo a partir de la propera setmana online a la web municipal ripolletradio.cat. I acabem amb un dels temes més populars de l'òpera de Verdi. Es tracta de La Traviata, per recordar aquest magnífic autor que l'any vinent celebra els 200 aniversari del seu naixement, i així també ho volen recordar els amics de l'òpera de Sabadell. També els convidem que el proper divendres s'acostin al Mercat Municipal, perquè Ripollet Ràdio hi serà present a través del programa Poc Rock per fer una mica de difusió i animar a les compres per aquestes festes de Nadal. Gràcies per acompanyar-nos. Bon cap de setmana de pont, compte la carretera i fins la setmana vinent. Yeah.